12 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. És dimecres, fem la segona parada de la setmana. Aquesta vegada obrim el capó. I quin fenomen o descobriment científic ens espera avui, Nina?
Doncs avui molt atents i molt atentes perquè parlem dels refugis climàtics. Tots els éssers vius i la mateixa Terra pateixen els efectes del canvi climàtic. Ningú se'n salva. Per aquest motiu, tot i que moltes empreses en fan cas omís, hi ha persones que lluiten per protegir el que encara respira. Així que avui parlarem amb dues entitats clau en la lluita pel canvi climàtic: Greenpeace i el CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. En primer lloc, Greenpeace es descriu com una organització ecologista i pacifista internacional, econòmica i políticament independent, que no accepta donacions ni pressions dels governs, partits polítics o empreses. I en segon lloc, el CREAF, un centre públic de recerca dedicat a l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial i el canvi global, que persegueix l'excel·lència en la producció i difusió del coneixement, a més de la innovació, el desenvolupament i la transferència de metodologies.
I és per aquest motiu que comptem avui amb Pilar Marcos. Ella és biòloga, responsable de la campanya d'Oceans i portaveu de Greenpeace a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Pilar, bones tardes.
Hola, bona tarda, bones tardes.
Pilar, en primer lugar me gustaría preguntarte qué son los refugios climáticos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un refugio climático?
Pues a pesar de los grandes cambios que estamos viendo, especialmente desde la revolución industrial y el impacto del cambio climático que lo empapa todo, hay zonas, afortunadamente, en nuestro planeta donde se mantienen las constantes y la biodiversidad de una forma aislada, y no se están encontrando grandes impactos de ese cambio climático en los animales, por ejemplo, que viven en esas zonas.
Entiendo, por lo tanto, que son necesarios para la supervivencia de muchas especies, ¿no? O sea, sin ellos no sobrevivirían estas especies, ¿no?
Sí, son zonas que se mantienen relativamente aisladas y que los índices de pérdida de biodiversidad pues se mantienen, y son refugios, un auténtico paraíso para los seres vivos que tienen la suerte de encontrarse en esos lugares.
¿Existen refugios climáticos acuáticos?
La gran mayoría de hecho, que se están intentando levantar datos desde la ciencia, están en el medio marino, uh-huh, en las regiones polares, y en la Tierra hay poquitos rincones que se permanecen relativamente aislados. La mayoría estarían en el medio marino.
Uh-huh. ¿Porque en qué situación están ahora nuestros océanos?
Los océanos, eso es un círculo vicioso. A más cambio climático, más impacto en los océanos, sobre todo las regiones polares, más alteradas, más cambio climático. Los cambios son rapidísimos. Nunca creíamos que íbamos a encontrar temperaturas medias constantes de 30 grados en el Mediterráneo, y este verano, por ejemplo, hemos alcanzado, ¿no?, hasta 6 días de temperaturas de 30 grados en el agua.
Yo creo que tiene una respuesta clara, pero ya que estamos en un medio de comunicación, tenemos que respondernos preguntas que, no por evidentes, no nos tenemos que hacer todos juntos por lo que está pasando, ¿eh? ¿Por qué los océanos son tan importantes para la Tierra y para nosotros?
Somos 70% océano. Cuando salieron las primeras expediciones al espacio, no llamaron la canica azul al océano, y la temperatura, la sombrilla del planeta, el aire acondicionado del planeta, y 44 millones de personas, ¿no?, viven de para y por el pescado. Necesitamos los océanos para sobrevivir.
¿Cómo afecta, por ejemplo, el comportamiento humano en los océanos? Por ejemplo, la pesca, ¿no? ¿Cómo afecta la pesca en la salud del océano?
Podría ser de forma equilibrada, como se hace en muchas aún comunidades costeras. Lo que pasa que el ser humano, el depredador más voraz que hay en este planeta, pues al final, a través de la tecnología, vamos cada vez más lejos, más profundo, a buscar bancos de pesca con ecosondas que no dejan escaparse ni a un solo atún en pleno Pacífico. Y de hecho, la comunidad científica habla de una explotación, o sea, comercialmente un 31% de especies comerciales ahora mismo son inviables comercialmente. La sardina del Mediterráneo, la anchoa del Cantábrico, grandes especies, ¿no?, bandera de nuestra gastronomía, por ejemplo, comercialmente están extintas.
Hay un poema, Pilar, que seguramente conoces, es muy conocido, es ese que dice: vinieron a buscar a los gitanos y yo no dije nada porque no era gitano, y que termina diciendo: al final me vinieron a buscar a mí y no había nadie para protestar, ¿no? ¿Llegará un día en que los humanos también necesitaremos nuestros propios refugios climáticos?
Ya se están realizando. Este año las olas de calor en el noroeste americano, en zonas de Seattle y demás, estaban no sabían proporcionar a las personas sin hogar cómo amortiguar el calor, desconocido también para ellos, y habilitaron pabellones deportivos. Zonas de Vanuatu, las islas de que más están sufriendo la subida del nivel del mar, han tenido que desplazar, por ejemplo, su aeropuerto, porque se lo está comiendo el mar. Wow. O sea, al fin y al cabo, estamos viendo unos cambios que la comunidad científica, cuando salen esos famosos informes de impacto del cambio climático y demás, llegan tarde a la realidad, ¿no? Que hemos tenido un mar, por ejemplo, este verano mediterráneo, más propio del Caribe.
Por lo tanto, hay que ser muy conscientes, Pilar, ¿no? Que cuando hablamos de cambio climático no estamos tanto hablando de lo que pasará, sino de lo que ya está pasando, ¿no?
Sí, eso es muy curioso, ¿no? A veces cuando oyes a los políticos y demás en estos discursos, ¿no?, que hablan de un futuro, yo he estado en Vanuatu, yo he visto cómo han cambiado la pista de aterrizaje hacia aguas porque se la está comiendo la mar. Olas de calor, enfermedades asociadas, 1.500 personas se estiman que este verano han muerto en el Estado español por ese calor. Entonces, la realidad es que el cambio climático lleva aquí muchas décadas. Las propias empresas que han sido las que han provocado ese cambio climático se encargaron durante años de articular toda una orquesta para negar ese cambio climático, y la verdad es que vamos bastante mal para cumplir esos horizontes que nos hablan de algo tan fuerte como es nuestra propia supervivencia.
Sí que, por último, Pilar, déjame preguntarte por un futurible. ¿Estamos a tiempo de salvar el planeta o ya no?
Sí que estamos a tiempo, si no, no tendría sentido nada de esto. Hay muchas veces a los ciudadanos se nos dice, oye, tenéis que hacer cositas y pequeños índices, pero la realidad es que la solución al cambio climático la tienen otra vez los políticos. Se llama emisiones netas cero, cuanto antes mejor, sin excusas, sin argumentos de gases verdes y demás articulaciones. Se llama energías renovables y, sobre todo, esa es la solución, dejar de quemar combustibles fósiles.
Pilar Marcos, bióloga responsable de la campaña de Océanos y portavoz de Greenpeace. Muchísimas gracias por estar hoy en la caravana y explicarnos cómo está la salud de nuestro planeta. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
Passarem molt breus perquè ara parlàvem amb Pilar Marcos, biòloga responsable de la campanya d'oceans de Greenpeace sobre la salut del medi aquàtic del nostre planeta. Tanmateix, no podem passar pàgina sense parlar del medi terrestre. Josep Barba, investigador del CREAF, del Centre d'Investigació Ecològica i d'Aplicacions Forestals. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Josep, la Pilar Marcos ens ha explicat què són els refugis climàtics aquàtics. Deixa'm preguntar-t'ho pel que fa al teu àmbit, què són els refugis climàtics terrestres?
Mira, els refugis climàtics terrestres, diguem que en podem diferenciar dos tipus. Un és el que passen de manera natural, que no té res a veure amb canvi climàtic ni res d'això. Un refugi climàtic terrestre és una zona que té unes condicions ambientals diferents al que té el seu entorn. I, per tant, aquesta zona, que acostumen a ser zones petites, poden tenir un cert tipus d'espècies que no serien permeses o que no correspondrien a la zona geogràfica més grossa. Per exemple, us poso un exemple, A Catalunya tenim algunes espècies centroeuropees i les tenim aquí, espècies forestals, per exemple, en el seu límit sud de distribució mundial. Més al sud no poden estar perquè fa massa calor i hi ha massa aridesa. Doncs hi ha algunes espècies, per exemple, el faig, que els trobem en llocs on no els hi tocaria, com podria ser els ports de Beceit, al sud de tot de Catalunya. El que passa és que hi ha algunes condicions per unes valls concretes i unes condicions de precipitació i d'humitats concretes que en aquest lloc, que generalment, regionalment, no li tocaria estar al faig, per exemple, que és una espècie centroeuropea, en podem trobar en localitats més al sud, no? Com els ports de Beceit. I això passa amb altres espècies, com els teixos, també. Montserrat és un lloc que és molt sec, per exemple, o és bastant sec, especialment a l'estiu, té un eixut molt intens, però a les canals nords de Montserrat, amb unes canals així molt ombrívoles i a l'Obaga, tenen unes condicions d'humitat que permeten que els teixos, una espècie que aquí no li correspondria estar, doncs la trobem. Això, de manera natural, són els refugis climàtics. El que passa és que també ara parlem de refugis climàtics en el context del canvi global i del canvi climàtic.
Clar. Josep, em sap greu perquè haurem d'anar molt ràpid, que ens queda molt poc temps. Et convidem un altre dia en directe per anar-ne a bastaments. Abans sí que et vull preguntar, com li preguntava la Pilar pel medi aquàtic, a tu et vull preguntar pel terrestre, com es troben els nostres boscos a Catalunya? Quina salut tenen?
Els nostres boscos estan en un moment molt interessant. Estan en un moment que, perquè s'ha abandonat en les últimes dècades, ja des de fa 70 anys s'han abandonat molta part de la gestió del bosc, són boscos que estan creixent, que són molt densos i que moltes zones que havien sigut de conreu, perquè s'han abandonat, s'han transformat com a boscos. Però són boscos molt joves, els fa molt densos i els fa molt susceptibles, per exemple, als incendis.
Fes-me un 20 segons això, ja t'ho poso difícil, però jo crec que ara, tot just ara, fa poques setmanes ha començat la campanya dels bolets, molta gent ha anat cap a la muntanya, com és esperable, i passar cada any. Què hem de fer per evitar malmetre els boscos de Catalunya a les nostres sortides?
Mira, dues coses molt ràpides. Una, el bosc, quan marxis del bosc, ha d'estar més net que com tu l'has trobat, com a mínim. Vull dir que res de deixalles, res d'impactes al bosc. L'altra cosa és mirem d'aparcar en llocs. No cal entrar a la pista corriolet d'allò, es pot aparcar en els pàrquings habilitats o voral de carretera, però no cal ficar-te. I per últim, res de rasclets, que ara això ja fa temps que no s'utilitza massa, però hi ha molts boletaires que utilitzen rasclets per agafar més bolets. Això fa molt malbé el sotabosc del bosc i el sol.
Fem una cosa, Josep, el que deia, un dia et convidem aquí a la caravana i en parlem més abastament de tot plegat amb Josep Barba, investigador del CREAF, del Centre d'Investigació Ecològica i d'Aplicacions Forestals. Josep Barba, moltíssimes gràcies per pujar avui amb nosaltres a la caravana, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.